Lectures per a la vida. El festí de Babet, d'Isaac Dinesen. Amb la tria de textos i el comentari d'Anton Carbonell, la lectura del fragment de l'obra a càrrec de Montserrat Cassanyes i la traducció del danès de Maria Rosic.
La misericòrdia i la veritat s'han trobat, estimats germans, va començar el general Lowenheim. La justícia i la benaurança es besen. Pronunciava les paraules amb la veu clara i sonora que havien ressonat amb força als patis d'exercici i melodiosament modulada als salons reials. Però parlava d'una manera nova per a ell i tan estranyament commovedora que després de la primera frase es va veure obligat a fer una pausa. En els seus discursos de sobretaula solia ser curós i acostumava a saber perfectament on volia arribar. Però aquí era com si el general Lowenheim, amb totes les seves condecoracions al pit, només fos el portaveu d'un missatge que calia transmetre. «Amics meus, nosaltres, els éssers humans», va continuar el general, «no entenem bé el que ens envolta. Sabem que a l'univers hi ha gràcia, però la nostra ignorància ens sembla que fins i tot la gràcia divina és mesquina. En aquesta vida ens esgarrifem». El general mai abans no havia admès que res l'esgarrifés, però ara es va sorprendre a si mateix confessant aquesta veritat. Sí, ens esgarrifa prendre decisions. I un cop presa una decisió, temem que no hagi estat la correcta. Però arriba el moment en què els nostres ulls s'obren i comprenem que la gràcia és infinita. L'únic que s'espera de nosaltres és que l'abracem amb fe i la reconeguem amb gratitud. La gràcia no imposa condicions ni fa distincions entre nosaltres. Proclama una amnistia general. Mireu, allò que hem escollit se'ns concedeix. I alhora, allò que hem rebutjat també se'ns atorga. Sí, el que rebutgem se'ns dona en abundància. I és que la misericòrdia i la veritat s'han trobat, amics meus, i la justícia i la benaurança es besen. Va callar i es va seure, ràpidament però amb dignitat. Els germans i germanes no havien entès del tot el discurs del general, però la seva expressió solemnament resolta i el so d'aquelles paraules familiars i estimades els havien captivat i commogut. I així fou com, finalment, 30 anys després, el general Lowenheim va aconseguir rebre tota l'atenció i dominar la conversa a la taula del degà. De com va anar la nit a partir d'aleshores, no en podem donar un relat precís. Més endavant, cap dels presents no se'n recordaria amb claredat. Només sabien que el menjador era ple de llum divina, com si diverses aurèoles s'haguessin combinat per formar una resplendor meravellosa. Aquells vells taciturns van rebre el do de llengües. Les seves orelles, gairebé sordes, es van obrir. El temps es va convertir en eternitat. Les finestres de la casa van estar il·luminades fins passada la mitjanit. Les cançons es vessaven cap a la nit hivernal. La comunitat del vell degà estava formada per gent humil. Més endavant, en recordar aquella nit, mai no se'ls va acudir de pensar que s'haguessin guanyat aquell moment d'exaltació, però sabien clarament que els havia estat concedida la gràcia infinita de què havia parlat el general Lowenheim. I tot plegat ni tan sols els sorprenia, perquè no era més que la realització d'una esperança que sempre havien tingut present. Les il·lusions d'aquesta vida s'havien esvaït com fum davant dels seus ulls i havien vist el món com era realment. Se'ls havia concedit una hora del regne mil·lenari.
Aquest és un moment clau del conte El festí de Babet, d'Isaac Dinesen. Pseudònim masculí de Karen Blixen, escriptora danesa nascuda el 1885. Algun esdeveniment extraordinari s'ha produït perquè el personatge del general discursegi de manera tan sentenciosa, solemne i commovedora. I és que una comunitat religiosa devota i que ha renunciat als plaers mundans acaba de gaudir d'un fastuós, exquisit i veritable sopar francès que ha preparat la cuinera Babet. Els assistents s'han conjurat a no mostrar cap complaença al llarg de l'àpat. En el centenari del nostre mestre farem servir la llengua per donar les gràcies i pregar, i prou. Hem de fer com si mai se'ns hagués concedit el sentit del gust. Però algun prodigi ha provocat el festí de Babet, perquè a la fi el general es faci portaveu d'un missatge que calia transmetre. Les seves paraules denoten que tots els presents han viscut un instant especial, en què els nostres ulls s'obren i comprenen que la gràcia és infinita. I aquesta gràcia és alguna cosa que cal acceptar i agrair, que té molt a veure amb el goig de viure i de gaudir de les meravelles i de les delícies del món. Aquesta experiència viscuda ha transformat els membres de la comunitat. Van rebre el do de llengües, les seves orelles gairebé sordes es van obrir. Són conscients que els havia estat concedida la gràcia infinita de què parlava el general i que havien vist el món com era realment. El conte El festí de Babet va néixer d'un repte que un periodista va plantejar a Karen Blixen, escriure una història en què el menjar i la gastronomia fossin protagonistes. L'escriptora li va comentar que un sopar podia ser una obra d'art i es veia capaç de fer-hi confluir el que és sagrat amb el que és profà, el que és físic amb el que és espiritual. I certament aquests factors tenen molt a veure amb els contes d'Isaac Dinesen. Karen Blixen pertanyia a una família benestant danesa amb arrels aristocràtiques. La seva àvia materna era mitja anglesa i li va ensenyar l'anglès, una llengua que va enfortir amb estudis a Oxford i que, amb el danès, esdevindrien els vehicles d'expressió de la seva obra. Comença a ser escriptora i a publicar quasi als 50 anys, com a mitjà per guanyar-se la vida, després del fracàs i la ruïna de la que serà la seva gran aventura, la plantació de cafè que va governar i que va intentar tirar endavant a l'Àfrica Oriental durant 17 anys. Aquesta experiència central de la seva vida va ser abocada de manera brillant al seu llibre Memòries d'Àfrica. Havia començat a escriure en terres africanes, sobretot per donar sortida a la seva passió per explicar històries als indígenes amb qui convivia. I amb oients tan especials com els nens, va formar el seu estil i el que ella anomenava la línia del conte, la seva manera de dir. Els contes d'Isaac Dinesen tenen la màgia, l'eficàcia i l'alegre impunitat que li permetia l'entorn dels membres de les tribus somalí i maasai que formaven el seu públic receptor. Sovint li demanaven que parlés com la pluja, és a dir, fent rimes que ells desconeixien. Ella ho explicava d'aquesta manera. Vaig aprendre a contar contes. Tenia l'auditori perfecte. Els blancs ja no són capaços d'escoltar un conte recitat. Es remouen o s'adormen, però els natius tenen oïda. Jo els contava contes contínuament, de tot tipus, i tot tipus de disbarats. Jo deia, hi havia una vegada un home que tenia un elefant amb dos caps, i a l'instant estaven desitjosos de saber més. Oh, sí, però Menzaib, com el va trobar? I com se les arreglava per donar-li de menjar? O el que fos. Els encantaven invencions com aquesta. Així va aprendre i va perfeccionar el seu art de contista, fins al punt que els seus contes constitueixen un dels conjunts més originals de la literatura del segle XX i tenen una relació molt directa amb la narració oral. En més d'una ocasió, va afirmar que el seu mètode principal de treball es basava en la repetició i en la reinvenció. De fet, Isaac Dinesen escriu com si no existís l'evolució literària, com si no hi hagués corrents, ni escoles, ni moviments, ni progressos, ni canvis. Deia, jo sóc una contista i res més que una contista. És la història mateixa la que m'interessa i la manera de contar-la. Els contes d'Isaac Dinesen, apareguts a partir de 1934, 7 contes gòtics, contes d'hivern, i fins al 1963, el pòstum Ehrengard, són volgudament escrits per ser contats, repetits i transmesos, i s'insereixen en la tradició immemorial de les històries de les Mil i Una Nits, uns dels llibres més favorits de l'escriptora. I és en històries com El festí de Babet on podem retrobar un dels elements que interessa especialment a l'autora, el destí dels éssers humans, entès com a factor que configura una persona en un entorn determinat a la manera shakespeariana. La cuinera Babet és un personatge central en aquest conte, i sabrem què li depara el destí a la part final de la narració. Però també el general i els membres de la comunitat religiosa, que gaudeixen de l'experiència del sopar extraordinari, veuran afectades les seves vides en el sentit de no fer-se falses il·lusions i d'apreciar els bons moments que ens acosten a la felicitat.